Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient quasi estiuenc. Dilluns en general assolellat, alguna boirina o núvol baix matinal i temperatura màxima de 28 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Palafrugell ha distingit amb els diplomes al mèrit ciutadà 2022 aquells familiars que van néixer amb el boom turístic dels anys 60 i 70 i que encara continuen actius. Els guardons han volgut posar en relleu el llegat dels diferents establiments que s'han anat adaptant a les necessitats i a les noves formes de turisme al llarg d'aquestes dècades i, en paral·lel, com subratlla el consistori, la concessió del diploma també vol encoratjar el sector que s'ha vist directament afectat per les conseqüències de la pandèmia o dels diferents temporals, especialment aquells hotels que estan a primera línia de mar. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assistir a aquesta entrega i va entregar els guardons als negocis distingits. Si obro el supermatí d'avui amb aquest titular és per reconèixer també la feina de tota aquesta gent que són o que van ser en el seu dia pioners i que avui serien emprenedors, que és la paraula que en fem servir més habitualment. Paral·lelament amb això, em plantejo si aquesta figura del que ells representaven en aquell moment, al segle XXI, avui també existeix. Em pregunto si existirien persones que avui, amb la mirada del segle XXI, serien capaces d'arremangar-se i de tirar endavant negocis que en aquell moment eren incipients i que ara, vaja, sabeu que van ser tot un boom. Però m'agradaria saber si existirien aquestes figures. Mireu, el divendres, en una conversa que vaig tenir amb un alcalde d'aquí al Baix Empordà, parlàvem de la importància de l'associacionisme cultural, no?, i de la cultura popular. I en parlàvem no tant en clau de l'activitat que existeix i que es fa, que també és important, òbviament, sinó que parlàvem de com n'és d'important que hi hagi cultura popular amb associacions al darrere que l'organitzen, que la sustenten, i com això després acaba sent teixit social que fa que el poble estigui més cohesionat. Amb aquest alcalde en parlàvem en clau de preocupació sobre com la cultura popular i sobretot com l'associacionisme cultural ha anat a la baixa en els últims anys en el seu poble i el risc, em deia, que corre el poble d'entrar en petits guetos vaja, formats per altres criteris que no siguin estrictament culturals i, per tant, el risc que la societat té de guetitzar-se. En paral·lel amb això també fèiem una altra reflexió, que és, i aquells espais de socialització que existien ara fa 20-30 anys enrere i els quals més d'un i més de dos els vespres hi anàvem, que eren els pubs, aquells espais en els que anàvem, sonava música, preníem alguna cosa i pujàvem cap a casa. On són els pubs d'aquest país? Han desaparegut. Els nostres espais de socialització en aquest moment són els sopars que fem amb amics, per tant socialitzem però estrictament amb els nostres amics, alguna discoteca, poques, però aquests espais de socialització física s'han acabat. En definitiva, on ens ha portat la societat d'avui? On ens ha portat l'economia? On està l'economia del segle XXI, la nova economia del segle XXI, al Baix Empordà? On són els futurs pioners, els futurs mèrits ciutadans d'aquí a 20 anys? Vaja, òbviament és una pregunta de la qual no en tinc resposta, però sí que volia encetar fent aquesta reflexió sobre la necessitat que hi hagi emprenedoria empresarial vinculada amb la mirada territorial, sobre la necessitat que hi hagi associacionisme com a eina de cohesió social, sobre la necessitat que tornin a existir espais de sociabilització al segle XXI perquè tots plegats puguem baixar a tenir una conversa amb persones fora del nostre cercle proper, fora de la nostra zona de confort. Són les 8 del matí i 5 minuts. Avui és dilluns, és 16 de maig del 2022. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant l'informatiu de Ràdio Capital. Benvinguts. Supermatí, que comencem, com sempre, saludant a la gent que el fa possible. Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs comencem, com dèiem, amb el resum de les notícies que us explicarem en forma de titulars. L'acusat d'atacar la parella i la filla de 5 anys amb sosa càustica, va passar això a Sant Feliu de Guíxols, afronta 15 anys i mig de presó, Maria Alsina.
La dona ha perdut la visió de l'ull dret com a resultat de l'agressió que va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols el 29 de juny de 2020. L'home ha estat acusat de dos delictes de lesions i d'un delicte de lesions per imprudència greu.
I el govern afirma que la fibra òptica arribarà al 95% de la població del Baix Empordà.
Els municipis del Baix Empordà amb obres en curs són Albons, la Tallada d'Empordà, Ultramort i Verges, mentre que la propera setmana està previst que comenci les obres que han de connectar Colomers, Jafre, Pals, Regencós, Torroella de Montgrí i Ullà.
El poder dels museus també arriba al Baix Empordà.
El Dia Internacional dels Museus se celebra el dimecres 18 de maig. De moment, hi ha més de 230 activitats programades pel dia 18 i pel proper cap de setmana.
I activitat feta al Palamós, Terra de Mar, que va tancar la seva edició amb un èxit espectacular, Oriol.
El Festival Mariner per Excel·lència de la Costa Brava ha tingut lloc aquest cap de setmana, 14 i 15 de maig, al port del municipi empordanès. En ell s'hi han aplegat un gran nombre de persones que han pogut gaudir de les activitats nàutiques proposades per diverses entitats dins del marc organitzatiu del Museu de la Pesca.
Vaja, i el que dèiem a la portada, Palafrugell reconeix amb el mèrit ciutadà els hotelers familiars nascuts amb el boom turístic dels 60 i dels 70.
El president de la Generalitat ha entregat els guardons als establiments distingits. Aquests guardons han volgut posar en relleu el llegat dels diferents establiments que s'han anat adaptant a tots els canvis del sector turístic.
8 del matí, 7 minuts. I és possible que en algun d'aquests establiments algun dia s'hi serveixin plats derivats de les jornades de la sèpia i la clova que es va inaugurar aquest divendres a Torroella i l'Estartit.
Torroella de Montgrí i l'Estartit celebren des d'ahir diumenge i fins al 15 de juny les jornades gastronòmiques de la sèpia i la clova, posant en valor el producte de proximitat i la qualitat de la gastronomia del municipi.
I més cultura, en aquest cas, d'humor. La segona edició del Festival d'Humor Salat proposa 10 espectacles diversos i transversals, Anna.
El certamen de Portaferrada d'humor, improvisació i actualitat comptarà amb artistes com Quim Masferrer, els membres de la Sotana i els creadors del podcast La Ruïna. Oferirà formats com els podcasts, les propostes familiars o d'altres amb missatge i component reivindicatiu.
I Begú ressona el ritme de Sol Retronada amb un gran espectacle sonor i un èxit de participació.
Una trentena de grups de percussió vinguts d'arreu de Catalunya amb els Bacanards al capdavant com a anfitrions han exhibit al llarg d'aquest dissabte tota la seva energia, dinamisme i talent en el marc de la 5a edició de la Sol Retronada.
I l'Onco Music Fest de Calonge i Sant Antoni recapta més de 22.000 euros, Àlex.
Aquesta quantitat anirà destinada a la Fundació Oncolliga Girona. L'esdeveniment va comptar amb la participació d'artistes com Haldor Mar, Miquel Abres, l'Orquestra Diversiones o Strombers.
I per cert, que si parlem d'esdeveniments amb causa, aquest dissabte es va fer també un concert a l'Escala contra el Parc Eòlic Marí per rebutjar el projecte del territori, per mostrar aquest rebuig al projecte. Després explicarem una mica com va anar també aquest concert. I encara seguim parlant de cultura, perquè Sant Feliu inaugura l'exposició itinerant de fotografies, on s'hi poden veure imatges de la ciutat del primer terç del segle XX, ja ho diré bé, Roger Rams.
La mostra Valentí Fergnoli, el paisatge revelat, és una exposició itinerant de la Diputació de Girona. Es fa a l'antic hospital i la inauguració va ser aquest passat dissabte a les 8 del vespre, en una mostra que estarà oberta fins al proper 11 de setembre.
I si obrim el capítol dels esports, ho fem parlant de tennis. La xinesa Wang, vencedora al torneig internacional de tennis femení de la Bisbal.
En una final vibrant, que va haver de decidir-se en 3 sets, la que era segona cap de sèrie va fer bons els pronòstics i es va imposar a la russa Erika Andreeva.
I continuem amb hoquei, parlant-vos del primer partit del play-out de l'hoquei Lliga entre Palafrugell i Girona.
El primer enfrontament del play-out entre Garatge Plana Girona i Corredor Mató Palafrugell es va decantar a favor dels gironins en gran part gràcies a la destacada actuació del seu porter Llavarola.
I acabem aquest resum de titulars d'avui amb futbol. i amb un titular contundent, dura derrota del Costa Brava.
El Castilla va passar pel damunt de l'equip gironí en un partit sense gaire història i el va derrotar per un clar 5-1.
Doncs déu-n'hi-do. 5-1 no és un resultat qualsevol, eh? Les 8 del matí, 10 minuts... Aquesta música és premonitòria, saludem l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els detalls del temps que ens farà aquesta setmana?
Doncs la setmana vindrà marcada per una temperatura pràcticament estiuenca. Ja ahir es van superar els 29 graus a la capital Baix Empordanesa i tant avui com els propers dies tindrem valors de 27-28 graus de màxima que es podran assolir. En general tindrem sol, però aquesta setmana estarà estones entenyinat per intervals de núvols alts per una banda i també tindrem la formació d'algun banc de boira o núvols baixos arran de costa durant la primera hora del matí i propera nit. Aquestes boires d'advecció seran més extenses i visibles demà al matí. Resta de dimarts amb cel parcialment assolellat i finalment pel que fa a un apunt del vent, que ahir va tornar a bufar amb cops propers als 50 km per hora, avui aquest estarà més encalmat.
Doncs com sempre, poca variabilitat tèrmica a la nostra comarca, 14,7 graus a Begur, pràcticament 15 graus a Begur, és la temperatura mínima que registra el Baix Empordà en aquest moment. La màxima la trobem a Pals, on la temperatura frega els 17 graus a les 8 i 11 del matí. Exacte, ho dic jo, a les 8 i 11 del matí. I escolteu, som dilluns, som ressaca de Festival d'Eurovisió. Nosaltres vam fer el nostre propi Festival d'Eurovisió a través de Ràdio Capital amb una transmissió, vaja, plena de... No sabria definir-ho tampoc, de fet. El que sí que sabem com definir és l'èxit de la victòria de la representant espanyola Chanel Terrero. Doncs ho va fer molt bé. Chanel Terrero, tercera posició per la representant de l'estat espanyol, amb aquesta slow-mo. Heu escoltat la versió que va interpretar en directe al Festival d'Eurovisió aquest passat dissabte. Cançó del dia, cançó del dilluns 16 de maig del 2022. És un quart de nou, petita pausa i de seguida ens hi posem. All
right. El Festival Ítaca et proposa la millor revetlla de Sant Joan, amb tres nits de música i festa a la platja de l'Estartit. A tocar del mar gaudiràs d'una quinzena de concerts, amb les actuacions de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zoo, Zahara, Su, Roba Estesa, The Tallets, Cala Vento i molts més artistes. Entrades a itacacultura.cat. All right.
Els dies 27, 28 i 29 arriba la 8a edició del Begú amb Flor. Durant 3 dies, gaudeix de les places, carrers i racons de Begú, engalanats amb flors, concerts de música en directe, tallers per totes les edats, sessions de ioga davant del mar i activitats per tota la família, així com la instal·lació El Jardí per la Pau, al casal de la gent gran, en solidaritat amb Ucraïna. Vine vestit amb alguna peça d'estampat floral i publica-la a Instagram amb el hashtag Begú Vesteix amb Flor 2022 i entraràs al nostre sorteig. Més informació al web acidbegú.com i a les nostres xarxes Begú amb Flor i Acid Begú. Ho organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
L'Ignasi fent d'actor, eh? Ja ho veuen.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
L'acusat d'atacar la parella i la filla de 5 anys amb sosa càustica afronta 15 anys i mig de presó. La dona ha perdut la visió de l'ull dret com a resultat de l'agressió que va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols el 29 de juny del 2020. L'home ha estat acusat de dos delictes de lesions i d'un delicte de lesions per imprudència greu, Maria Alzina.
L'atac va tenir lloc a plena llum del dia. Segons recull l'escrit de l'acusació de la Fiscalia, poc després del migdia del 29 de juny de 2020, l'ara acusat va abordar la seva parella sentimental quan anava acompanyada de la seva filla de 5 anys. Guiat per l'ànim d'atemptar contra la integritat física de la víctima i acceptant el resultat dels seus actes, els hi va llançar a la cara una solució química corrosiva, concretament sosa càustica, causant lesions en les dues, exposa l'acusació pública. Una altra dona, la cuidadora de la menor, sentint els crits, va intentar socórrer les víctimes i va acabar també ferida. A la mare i a la filla les van traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron i van ingressar a la unitat de cremats. La Fiscalia recull que la petita va patir cremades a la cara, a la zona de l'ull i al llavi, que actualment li causen un perjudici estètic lleu. La seva mare es va endur la pitjor part de l'atac, també amb cremades a la cara. La seqüela més important, segons l'acusació pública, és que ha perdut la visió de l'ull dret. La cuidadora va patir cremades a la cama i al peu drets, de les que també li han quedat cicatrius. Després de perpetrar l'atac, el sospitós va fugir corrents. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar i detenir l'1 de juliol.
Vaja, quina curiositat que després de ser tan valent acaba fugint, eh? Per tots aquests fets, l'acusat afronta 15 anys de presó.
Per l'atac a la mare, la Fiscalia l'acusa d'un delicte de lesions amb pèrdua o inutilitat d'un òrgan principal, amb les agreujants de traïdoria i parentiu. Per l'agressió a la nena, d'un delicte de lesions amb agreujant de traïdoria i per la de la cuidadora, de lesions amb imprudència greu. Sol·licita en total una pena de 15 anys i 6 mesos de presó. També vol que el processat no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la mare i la filla. L'acusació pública també demana l'expulsió del país de l'acusat un cop complertes 3/4 parts de la condemna o quan accedeixi a la llibertat condicional i que no pugui retornar durant un termini de 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia xifra la indemnització en més de 96.500 euros per les lesions causades en les tres víctimes i el dany moral.
Gràcies, Maria Alzina. La fibra òptica arribarà al 95% de la població del Baix Empordà, Roger Rams.
El govern ha iniciat el desplegament de 47 quilòmetres nous de xarxa a la comarca del Baix Empordà, cosa que permetrà connectar amb la fibra òptica de la Generalitat 10 municipis, 19 nuclis de població i 8 polígons que fins ara no disposaven d'accés a la xarxa pública. Aquest desplegament suposa una inversió aproximada de 2,2 milions d'euros i un cop finalitzin les obres permetrà que la xarxa de la Generalitat arribi a 22 municipis i al 95,7% dels habitants de tota la comarca. Així ho explicava el vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, en el transcurs d'una reunió amb representants municipals i comarcals del Baix Empordà que va tenir lloc a la Tallada d'Empordà. En aquesta trobada, Puigneró presentava el desplegament en curs de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a la comarca i les obres ja adjudicades que s'executaran properament. Així doncs, els municipis del Baix Empordà amb les obres que ara estan ja en curs són els Albons, la Tallada d'Empordà, Ultramort i Verges, mentre que la propera setmana està previst que comencin les obres que han de connectar Colomer, Jafre, Pals, Regencós, Torroella de Montgrí i Ullà. Un cop finalitzades les obres en curs i les que s'executaran properament, la comarca passarà de tenir 109.000 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat, el que suposa un 81% de la població, a tenir-ne més de 128.000, cosa que suposa el 96% de la població de tota la comarca. La xarxa de fibra òptica, desplegada fins a dia d'avui per la Generalitat a la comarca, cobreix 103 quilòmetres de fibra i connecta 12 municipis, 46 nuclis de població i 16 polígons.
Gràcies, Roger Rams. Anem a posar-li una mica més de llum a aquest tema perquè el divendres, quan vam publicar aquesta notícia, el nostre responsable tècnic, en Martí Seguer, que és, a més, una persona que és tècnic superior en gestió de xarxes, va fer un comentari que m'agradaria comentar amb ell. Martí Seguer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quan vam explicar això el divendres vas dir... Bueno, compte perquè abans d'arribar al 95% de la població cal que aquesta població contracti la fibra i perquè això passi el que hi ha desplegat, el que vas dir tu és, el que hi ha desplegat és fibra òptica que arriba a la carretera, a l'entrada de cada poble. Explica'ns això una mica.
Exacte. Això és una xarxa que purament arriba fins a l'entrada del poble. Després hi ha d'haver una empresa, un operador petit, gros, el que sigui, però que ho porti fins a cada habitatge de cada casa. Clar, i això no és una cosa fàcil. Vull dir, la cosa fàcil, precisament, bueno, no fàcil, però és costosa, però és un primer pas, però només hem fet el primer pas, que és portar-ho fins a l'entrada del poble i haver de pagar molts diners perquè aquesta fibra després entri a cada habitatge i acabi cobrint el 100%, el percentatge aquest de la població que hi té accés, perquè clar...
Digues, acaba, disculpa.
No, hem de pensar que per accedir a aquesta xarxa, un particular és impossible que hi accedeixi, té uns preus alts.
Per tant, el que, una mica per explicar-ho, el que s'està acabant d'estendre ara és una xarxa pública que el que garanteix és que els operadors de telecomunicacions, des de l'empresa InfoSalrà fins a Vinga Fibra, passant per GoFone o per què no, Telefònica o Orange, el que es garanteix és que aquests operadors puguin distribuir a les cases dels pobles connexió via fibra òptica en aquells pobles on fins ara no arribava la fibra, i això i ara a partir d'ara arribarà gràcies a aquesta xarxa pública, entengues així?
Exacte, sí. Però clar, queda l'últim pas, que és acabar el desplegament en els pobles, és a dir, la part més l'última milla, diguéssim, acabar l'última milla, que és la que arriba fins a casa el client, que és... Déu-n'hi-do lo costós que és.
Sí, és clar, perquè aquest repartiment és el que veiem directament a les parets de les cases dels carrers dels pobles, no? Allò ve les caixes. Exacte. Aquelles de color gris amb el cablejat de fibra òptica que arriba a cada casa. Això és el que faltaria ara. Exacte. Però que això ja s'ha anat a encarregar l'empresa que vulgui subministrar. Sí. El servei.
Així és, sí.
Val, doncs escolta, gràcies per aclarir-nos-ho, volíem posar-hi una mica de llum, perquè és clar, dius, la fibra arriba al 95% dels ciutadans de la comarca i en realitat això podria arribar a ser així sempre que hi hagi... Exacte. Una empresa que ho comercialitzi. És així, eh?
Correcte, és així.
Doncs escolta, gràcies per l'aclariment i disculpa per l'atracament d'aquesta hora.
Ja veus. Molt bé.
Que vagi bé, Martí, bon dia. Adéu, bon dia. 6 minuts, 8:45. Us expliquem que el poder dels museus també arriba al Baix Empordà. El Dia Internacional dels Museus se celebra aquest dimecres 18 de maig, tot i que algunes activitats ja s'hagin dut a terme aquest cap de setmana. Hi ha més de 230 activitats programades pel dia 18 i pel proper cap de setmana, Maria Alsina.
A Palafrugell, el Museu del Suro ja ha dut a terme algunes de les activitats aquest cap de setmana, però tots els interessats poden gaudir de la jornada de portes obertes el proper dia 18 de maig en els seus horaris habituals. A més, podran gaudir també de la jornada de portes obertes a la Torre de Guaita de Sant Sebastià i al dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio. Pel que fa a la Bisbal d'Empordà, el Terracota Museu oferirà 4 visites guiades repartides entre el cap de setmana del 21 al 22 de maig. La primera sortida es farà a les 10:30 i la segona a les 12. A partir d'aquesta visita guiada a l'exposició permanent es pot copsar la importància que ha tingut i encara té el sector de la ceràmica de la Bisbal. Per dur a terme aquesta activitat caldrà realitzar una reserva prèvia. La cultura, però, també s'estén per altres zones de Girona. A la capital de la província, el 18 de maig, celebren una jornada de portes obertes al Museu d'Història dels Jueus. A més, a Girona també se celebra un taller al centre de dia del municipi. El MAC Girona pretén apropar el museu i les cultures que representa el col·lectiu d'usuaris del centre de dia de Girona a totes les persones sense cap exclusió. A la comarca de l'Alt Empordà també s'uneixen aquest Dia Internacional dels Museus. El Museu de l'Empordà de Figuera realitza una visita guiada a les 7 de la tarda el dia 18 de maig. A més, l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries realitza una jornada de portes obertes durant tot el dia del Dia Internacional dels Museus. El Museu de la Vila de Peralada també celebra aquesta Diada dels Museus amb una jornada de portes obertes. Podeu consultar la resta d'activitats a la pàgina web de Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Gràcies.
El Festival Mariner per Excel·lència de la...
Epa, Oriol, quieto parao. Gràcies, Maria. I ara ens entra la crònica de l'Oriol Bernà, que va ser al Palamós Terra de Mar i que ha conclòs amb èxit de participació. El Festival Mariner de Palamós ha acollit aquest cap de setmana un gran nombre d'activitats nàutiques, visites a embarcacions i, evidentment, tastos gastronòmics.
El Festival Mariner per Excel·lència de la Costa Brava ha tingut lloc aquest cap de setmana, 14 i 15 de maig, al port del municipi empordanès. En ell s'hi han aplegat un gran nombre de persones que han pogut gaudir de les activitats nàutiques proposades per diverses entitats dins del marc organitzatiu del Museu de la Pesca. Raül Mata, tècnic de Patrimoni Marítim, ha atès els micròfons de Ràdio Capital.
Jo crec que el que valora molt la gent és que convertim un espai portuari, que és un espai d'ús de pescadors i de la nàutica esportiva i de la nàutica comercial, de cop durant 2 dies a l'any es converteix en un espai per la ciutadania. Llavors és l'oportunitat de sortir a navegar, de tastar mar. Penso que és l'únic festival o dels pocs festivals de Catalunya d'aquestes característiques. Crec que és la gran diferència i la gran virtut, i per això agrada tant el Palamós Terra de Mar.
L'objectiu de l'edició d'enguany ha estat rememorar les excursions marítimes que es feien de manera molt generalitzada durant la dècada dels anys 60 i 70 a bona part de la Costa Brava. Sota aquesta premissa, el Museu de la Pesca ha escollit una mostra de fotografies que s'han projectat a la sala d'exposicions. L'activitat ha tingut com a gran protagonista 3 embarcacions amb una cabuda global per a uns 400 passatgers que han estat realitzant recorreguts fins a Castell, Roques Planes i a la zona de la Galera. Aquestes embarcacions han volgut rememorar l'època dels mítics cruceros Costa Brava, quan es va democratitzar l'accés al mar amb l'arribada del turisme de masses. Un dels punts forts del festival, segons l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, és el fet que cada membre de la família pot trobar les seves activitats.
El fet de recuperar aquest format de cap d'un únic cap de setmana i que fa doncs, que realment l'afluència de públic doncs, es concentri en aquests dissabtes i aquest diumenge, doncs, ens fa sentir molt satisfets. A més, la resposta del públic ha estat magnífica. Ahir ja es va veure un munt de gent el dissabte, avui diumenge al matí doncs, ha estat esplèndid, el temps ha acompanyat i això fa doncs, que realment moltes persones s'hagin acostat aquí al port de Palamós de poder gaudir d'aquest conjunt d'activitats, tant les excursions marítimes com els batejos de mar que es poden fent paddle surf, amb calla, canviar la lleugera, degustar la gastronomia de la confraria de pescadors de Palamós, les activitats infantils, tot ha estat superparticipat i, a més, amb el fet de que creiem que aquesta diversitat d'activitats ens permet que qualsevol persona de qualsevol edat trobi una activitat adaptada a les seves necessitats.
L'edició d'enguany ha tancat amb un gran èxit de participació, tornant al format habitual després de 2 anys marcats per la pandèmia.
Gràcies, Oriol. I us ho hem explicat només obrir el programa. Palafrugell reconeix amb el diploma el mèrit ciutadà els hotels familiars nascuts amb el boom turístic dels 60s i 70s. El president de la Generalitat ha encarregat els guardons... Ha entregat els guardons als establiments distingits. Aquests guardons han volgut posar en relleu el llegat dels diferents establiments que s'han anat adaptant a tots els canvis del sector turístic. Maria Alsina de nou.
Segons subratlla l'Ajuntament, el guardó honorífic d'aquest 2022 ha volgut distingir aquests establiments hotelers en actiu que al llarg de diverses generacions han ofert un servei de qualitat i personalitzat als clients i visitants. Tot i això, també adaptant-se a diferents canvis i tendències que ha anat experimentant el sector i el turisme al llarg de totes aquestes dècades. En total, hi ha hagut 15 hotels que han rebut el diploma al mèrit ciutadà que concedeix l'Ajuntament. Són els Alga, Casamar, Garbí, La Muntanya, La Torre, Llafranc, Llevant, Mediterrani, Monte Carlo, Portbó, Sant Roc, Tamariu, Terramar, La Llagosta i l'Hostal Plaja. Situats a Palafrugell o als nuclis de Llafranc, Calella i Tamariu, tots ells són negocis de sector turístic palafrugellenc que han estat regentats pels mateixos vincles familiars durant més de mig segle. Destaquen per saber mantenir la tradició dels elements locals al llarg de tots aquests anys, subratlla l'Ajuntament. D'altra banda, el consistori tampoc passa per alt que aquest reconeixement també suposa una mostra de suport al sector per encoratjar-lo a seguir treballant, sobretot després dels anys d'extrema dificultat que han comportat la pandèmia de la Covid-19 i també la duresa dels darrers temporals, especialment en aquells hotels situats a primera línia de mar.
I tornen les temporades gastronòmiques de la Sèpia i la Clova, Torroella i l'Estartit. Des d'ahir diumenge fins al 15 de juny, les jornades busquen posar en valor el producte de proximitat i la qualitat de la gastronomia del municipi, Sergi.
11 restaurants participen d'una campanya que arriba sense restriccions per la Covid i en la qual els establiments participants ofereixen un menú format per entrants amb clova, plat principal amb sèpia i postres, tot regat amb aigua i vins del celler Castell de Peralada, patrocinador de la campanya. L'objectiu d'aquesta veterana proposta gastronòmica, que fa 26 anys que dura, és destacar el potencial de la restauració local i difondre els productes del litoral a preus que oscil·len entre els 35 i els 48 euros i mig. El tret de sortida de les jornades es va donar divendres passat en un acte celebrat al Club Nàutic Estartit amb un tastet de propostes gastronòmiques i la participació de representants de la restauració local, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, l'EMD, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica. El president de l'EMD, Francesc Ferrer, i l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, van destacar la bona feina que s'ha estat fent en matèria gastronòmica al poble i que en els darrers anys el sector de la restauració ha fet un gran esforç per fer un salt de qualitat en la gastronomia local. Colomí recordava que el producte de proximitat ha de ser un eix central de la diversificació econòmica del municipi. Per la seva banda, el conseller comarcal de Turisme, Xavier Dilmé, destacava un sector tan important com el de la pesca a la comarca. Els restaurants que participen en aquesta 26a campanya són Restaurant Picasso i Carcant de Torroella i els restaurants La Sal, Nereida, Club Nàutic L'Estartit, Medes 2, Palmera, Alba, La Xula, Galera de Campau i Can Delfó de l'Estartit.
Gràcies, Sergi Villena. I la segona edició del Festival d'Humor Salat de Sant Feliu de Guíxols se celebrarà entre l'1 i el 3 de juliol amb 10 espectacles d'estils ben diferents. El certamen de Portaferrada d'humor, improvisació i actualitat comptarà amb artistes com Quim Masferrer, els membres de La Sotana, Andreu Joanola, Manel Vidal, Joel Díaz i Magí Camps, i també l'Enric Usó, i els creadors del podcast La Ruïna, Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull.
En aquesta edició el festival es presenta com a divers i transversal i oferirà formats com els podcasts, les propostes familiars o d'altres amb missatge i component reivindicatiu. Les entrades pel Salat 2022 ja estan a la venda. El festival arrencarà el divendres 1 de juliol amb la inauguració a càrrec de La Prados amb l'exposició Lo que tu digues, que es podrà veure al llarg del cap de setmana. El tret de sortida continuarà amb l'espectacle Bona gent, de Quim Masferrer. I el primer dia acabarà amb el micro obert de l'altre amic, amb Irene Minovas i Marc Oliva. La segona edició del Salat comptarà també amb el Salatà Comandante Lara, amb A tota costa, amb Jesús Tàpia i Vicente Ruidos. Es completa la programació amb caradites Estais Más Guapas de Sil Castro, Jessica Rojano i convidats. També hi haurà l'espectacle La Sobremesa del Sentido de la Birra de Ricardo Moya amb una edició especial de Sobretaula. Finalment, l'espectacle Chiqui Jamming serà la proposta familiar.
I ja hem sabut el resultat de la recaptació del Onco Music Fest de la setmana passada. Ha recaptat al voltant de 22.000 euros i aniran destinats a la Fundació Oncolliga Girona. Segons l'emissora municipal, l'organització calcula que van assistir-hi unes 4.000 persones a les que van ser la primera, a la que va ser la primera edició d'aquest festival, Àlex.
L'esdeveniment va comptar amb la participació d'artistes com Haldor Mar, Miquel Abres, l'Orquestra Diversiones o Strombers. També van haver-hi activitats pels més petits, espectacles de màgia o una food trucks. Xavier Serrat, un dels organitzadors del festival i delegat d'Oncolliga a Calonge i Sant Antoni, s'ha mostrat així a la cita de Font.
Molt contents. Tothom ens va rebre amb els braços oberts. Estem molt contents tant de l'organització, col·laboradors, ajuntament, músics, vull dir, músics de tot tipus, músics que realment esperem comptar amb ells l'any que ve, vull dir, pròximes edicions.
La Fundació Oncolliga Girona és una entitat sense ànim de lucre que porta 25 anys treballant per a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer a través, entre d'altres, d'atenció psicològica, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic o estètica oncològica.
Gràcies, Àlex Cordón. I entrem al temps dels esports del supermatí d'avui parlant de tennis. La xinesa Wang, vencedora del torneig internacional de tennis de la Bisbal d'Empordà, en una final vibrant que es va haver de decidir en 3 sets, la que era segona cap de sèrie va fer bons els pronòstics i es va imposar a la russa Erika Andreeva, Sergi.
En la primera mànega, Andreeva va sorprendre la seva rival amb un joc elèctric i va posar un 6-3 que obligava la xinesa a reaccionar. El segon set va ser molt disputat, amb un tie-break inclòs que va fer les delícies del públic congregat al club de tennis de la Bisbal, i Wang se'l va endur per 7-6 i va igualar el partit. En el tercer i definitiu set, la russa de només 17 anys es va desinflar físicament i va acabar cedint per un clar 6-0 que li va atorgar el partit i el títol a la xinesa Wang.
I continuem parlant d'hoquei, del primer partit del play-out de l'hoquei Lliga entre Palafrugell i Girona. El primer enfrontament del play-out entre el Gratja Plana i el Corredor Mató es va decantar al favor dels gironins, en gran part gràcies a la destacada actuació del porter Llavarola.
Exacte, el gran protagonista va ser Llavarola, el porter del conjunt local. Amb la seva gran actuació durant tot el partit, complementada amb l'aturada del penal decisiu a la tanda, va acabar decidint el triomf per al Girona. El Palafrugell va començar amb molta força i es va avançar mitjançant Cheskin a la primera part del duel. En el segon temps, el porter Llavarola va salvar el Girona amb grans intervencions i finalment Pelicano va poder empatar i enviar el partit a la pròrroga. En el temps suplementari, el marcador no es va moure, fet que va obligar a decidir-ho tot en la tanda de penes màximes. I aquí, el Girona, amb un gran Llavarola que va parar el penal decisiu als visitants, es va endur la victòria final i va deixar els palafrugellencs amb la mel als llavis. El segon partit d'aquesta eliminatòria per la permanència es disputarà la setmana vinent.
Gràcies, Sergi. En futbol, dura derrota del Costa Brava. El Castilla va passar per damunt de l'equip gironí en un partit sense gaire història i el va derrotar per un clar 5-1.
Al descans del maig disputat a l'estadi Alfredo Di Stéfano, els locals ja manaven per 3-1. En el segon temps, amb 2 gols més, el filial del Madrid va certificar la victòria per un inapel·lable 5-1 que frena en sec la bona dinàmica dels blau i vermells en les últimes jornades. L'entrenador Òscar Álvarez reconeixia al final del partit que els seus homes havien estat molt fràgils en defensa i que això els va condemnar davant d'un rival molt efectiu. També apuntava que en les dues jornades que resten per finalitzar la Lliga intentaran acabar de la millor manera possible.
Doncs falten gairebé 5 minuts per arribar a 9:15. Temps, avui és dilluns, és per tant temps pel Veus de l'Empordà.
Hola a tots i a totes, benvinguts a Veus de l'Empordà, una secció on coneixem el nostre territori, el Baix Empordà, a través d'artistes, de personatges, de persones del món gastronòmic i de diferents veïns i veïnes doncs, del territori. I avui tenim amb nosaltres a l'Anna Grimal, de Palafrugell, que és il·lustradora d'aquí de tota la vida. Què tal, com estàs? Bon dia, Anna.
Bon dia.
Deia, quant de temps, bueno, dic tota la vida a Palafrugell, però quant de temps fa realment que et dediques a la il·lustració? Que al final és...
Mira, tot això ve de que, bueno, sempre, lo típic, que diuen, sempre m'ha agradat dibuixar, vaig estudiar, va haver-hi la crisi del 2008 i amb el meu xicot va muntar un negoci. I mentre teníem aquest negoci en marxa, jo vaig començar a dibuixar i el primer, un dels enviaments que vaig fer va ser diferents editorials i també el diari La Vanguardia. I La Vanguardia em va contestar. Llavors vaig començar a publicar més i llavors allà és on vaig començar, jo crec, allà és on vaig començar a veure puc publicar, puc treballar d'això i és on jo prenc el punt de partida. Seria més o menys 2010-2012.
Sí, però realment vas començar els teus inicis professionals, no anaven cap a la il·lustració al principi, tot i que tu sabies que t'agradava, no?, el fet de dibuixar, com dius tu.
Sí, sí, el que passa és que a casa tenim el negoci familiar que és de restauració, de restaurants, però no era tampoc l'única per sobreviure feia això, i llavors els estudis. Però sempre m'havia agradat molt el tema creatiu. L'únic que jo pues, no tenia consciència i volia pintar, només. I llavors, quan vaig anar a Massana, vas veient doncs, a l'Escola Massana de Barcelona o a altres escoles d'arts i oficis, pots anar veient, o a la Universitat de Belles Arts, pots anar veient pues, que hi ha diferents, no?
Branques.
Sí, no? Branques de pues, si vols fer més imatge o vols fer més 3D o si vols fer... Pues, tens diferents carreres i llavors allà és quan comences a veure quin camí et pot agradar.
Clar, que aquesta és l'altra. La gent que no entengui o que no conegui el món de la il·lustració, com dius, és molt ampli. Realment, imagino que en algun moment de la teva vida has de decidir cap a on et vols dedicar. Vull dir, perquè no ho pots tampoc abarcar tot.
No ho pots abarcar tot, però sí que és veritat que l'artista, com a algo característic que té, que jo em vaig trobar amb els anys, és que és molt curiós. Llavors, tu pots decidir, no?, i tirar per un camí. El que sol succeir és que, per exemple, jo a l'octubre tenia temps lliure i vaig decidir, vaig a fer ceràmica i vaig fer un taller de ceràmica. Llavors l'aplico a vegades amb la il·lustració. Vaig anar a fer pues, uns tallers de costura tal, i llavors aplicava la serigrafia dins de les camisetes o algunes peces que he fet. Quan tens temps i no tens gaires encàrrecs, el més normal és això, no? Anar buscant altres, com seria, pues altres aplicacions i altres artesanies per anar aplicant el teu dibuix, en aquest cas, bueno.
Sí, al final sí que és cert, no?, que has de tenir una mica de gràcia, no?, que es diria per poder-t'hi dedicar, però tu creus que una persona que li agradi i que inicialment li costi, no?, perquè vull dir, també és una cosa que es pot fer. Vull dir, sí. És una cosa que has de néixer sapiguent dibuixar?
No, o sigui, és com tot, és com anar a córrer, no? Això sempre ho comparen, no? Els que dibuixem diuen, si no en saps, vas a cada dia, vas aprenent tècniques, és el mateix. L'únic que, clar, t'ha d'agradar molt, tant córrer com dibuixar, per cada dia aixecar-te i anar a fer-ho. Llavors és quan ho vas a fer i disfrutes, és quan vas millorant. Tot és una mica això. En veritat.
Sí, que jo imagino que tu abans de començar els estudis que vas anar a Barcelona, ja de petita, encara que fos de forma autodidacta, ja ho feies, no?
Vull sí, dir... exacte. I llavors també havia tocat molt el piano, però em va passar que ja a batxillerat ja vaig decidir deixar-lo perquè veia que era o estudiar o... I no em motivava prou. Llavors ja el vaig aparcar. Són coses que vas veient, no?, quan vas creixent. Vas anar... Bueno, vas agafant un camí.
No, clar, com deies, de les disciplines, vull dir, igual que en el món de la il·lustració has d'escollir també el món artístic, però realment tu tenies clar, perquè si anaves a tocar piano també era que eres artista.
Sí, això ho posava com a exemple, no? Bueno, és una cosa que aquí al poble tenim una escola de música molt gran, aquí a Palafrugell, i llavors hi ha molta gent pues, és interessant, quan ets petit, fer aquestes coses, perquè aprens a fer servir pues, les dues mans, a llegir, música, és interessant. Trobo que tot coneixement és bo. Però llavors, quan et vas fent gran, pues, decideixes si vols seguir o no, bueno, aquestes coses, no?
I ara parlaves del poble d'aquí de Palafrugell, precisament. En el teu cas vas haver d'anar a Barcelona per seguir amb els teus estudis, però has tingut facilitats aquí per poder desenvolupar? Perquè, clar, al final, també diem això, si en d'un municipi petit, a vegades costa, però també es poden, no? Poden sortir grans artistes de
sí, aquí
de
el que tens és aquí. Que no, pues els desplaçaments no són tan llargs, no?, en el temps, o tens les coses més a mà, tens més temps, i quan ets petit encara més. Llavors sí que he tingut facilitats, perquè aquí hi havia una persona que era la Glòria Pérez, que tenia un taller d'art i fèiem allà, bueno, m'ensenyava tècniques i ella és la que també va convèncer una mica els meus pares, una vegada acabat el batxillerat, no, deixeu-la fer. I, bueno, una mica sí que tens gent aquí pues, molt, amb aquest esperit creatiu. I també ara actualment hi ha Can Genís, que fan cursos de dibuix, i bueno, hi ha molt... Bueno, aquí en el poble, per exemple, fa dues setmanes per Flors i Violes van fer molts tallers i jo, un d'ells va ser per nens i era també artístic, vull dir que sempre hi ha cosetes.
Sí, també es potencia la part artística,
aquí, sí.
També, que pots
sí, es poden fer coses
professionalment també aquí.
I si no, sempre també, si vols fer més escultura o més ceràmica, tens la Bisbal a prop, vull dir, no és pas difícil.
Sí, totalment. O sigui, que és una cosa que sempre diem nosaltres aquí. I tu realment... Just quan vas acabar, perquè això també és una cosa que costa, quan vas acabar els estudis, ja tenies clar cap on enfocar la teva carrera professional, o sigui, quina disciplina, o l'has anat descobrint amb el pas dels anys, realment dedicant-hi en exclusivitat?
Clar, quan tu surts de l'escola tens pues, una mica mitificat el tema de l'il·lustrador i el que te solen explicar és fes un portfoli. Potser si vols fer per editorial infantil, doncs fas il·lustracions de contes, te'l prepares una mica i comences a enviar. Si vols fer per premsa, doncs prepares una mica per premsa. És una mica això, no? Per catàlegs i per editorials i per línies de publicació. Llavors, una mica sí que volia fer infantil i el meu primer llibre era un llibre infantil i... El recordo amb molt de carinyo, però sí que amb el temps vas evolucionant i vas escollint què vols més, què no. Però igualment, ja et dic, un il·lustrador és bastant versàtil. Jo he fet des de publicitat fins a llibres infantils que m'agrada molt, llibres adult també...
Però els llibres que has fet, tant infantils com els adults, entenc que la il·lustració o també t'has posat a escriure, perquè hi ha gent que toca les dues facetes.
Això no ho vaig fer fins abans de la pandèmia, que... No sé, vaig començar a il·lustrar... Bueno, perquè m'agrada molt el món del còmic. ¿Vale? Entonces...
pues, i això es pot veure a les teves il·lustracions, també.
Sí, una mica sí. I sóc molt addicte al còmic francès, al belga, aquí a l'espanyol, que hi ha molta gent potent, i jo pensava... I bé, a més va sortir una noia que es diu Anna Penyes, que va treure un còmic, i vaig pensar... Jo aquesta noia la vaig conèixer, sé com treballa, si ella ho ha fet, jo també puc, no sé què. Vaig començar a escriure i vaig enviar en una editorial. L'editorial va estar interessada i és un llibre que explica com molaven los 90, està publicat en castellà, i és un llibre una mica que explica com és ser adolescent, per exemple, en un poble, als 90, que no hi havia internet i que hi havia aquells mòbils totxos, sí. Doncs els pantalons acampanats, una mica tot el recorregut.
Tots aquells estereotips que tenim
sí,
de lo que
més,
era, clar.
Sí, perquè anava pel carrer i començava a veure els adolescents que portaven pantalons acampanats o aquells pantalons xandall amb les dues línies i pensava, no, està volviendo todo.
Sempre torna, eh?
Llavors me va vendre, i llavors també vaig escriure sobre el tema dels dispositius, allò. Primer anàvem amb el disquet, després amb el CD i després amb el pendrive. Aquestes coses, saps?
I costa per això, perquè clar, realment és molt difícil l'escriptura, vull dir, la part d'escriptura amb la part d'il·lustració, que suposo que la part d'il·lustració ho tenies molt més clar, perquè al final és el teu, però clar, en aquest cas també has de desenvolupar el text, clar, encara que sigui estil còmic.
No és ben bé una novel·la, Llavors... hi ha gent que fa novel·les il·lustrades, també s'ha de dir, hi ha gent... Jo, en el meu cas, era més com explicar unes anècdotes, era molt més light, no és com un Paco Roca que es documenta sobre un tema i te fa un llibre que és una novel·la, o sigui, il·lustrada, però és una novel·la, està ben escrita, té un, una... No, el meu era com capítols sobre aquests temes, les coses que jo me'n recordava, era una mica... També era una prova pilot. Ara estic pensant de fer altres coses, intentar fer-les...
Tu et planteges ara arribar a fer una novel·la il·lustrada?
Penso que no sé si tinc... Sempre em passa que sempre veig els demés i penso que els altres tenen com un don i que és molt difícil. Però crec que treballant es pot arribar on tu vulguis.
Penso que al final, no? També has aconseguit treure també, per exemple, aquest llibre que em comentaves. Vull dir que jo crec que tot és possible. Amb...
Exacte, no? I que, sí, que se li ha de posar feina i que potser si tens algunes mancances a l'hora d'escriure sempre es poden fer cursos. És que al final és el que et deia l'il·lustrador. És com sí, com molt curiós, sempre intenta fer, bueno, ampliar els seus coneixements. Ara jo, per exemple, conec una noia que es diu la Marta Vallvelli, ella il·lustra sí. i ha tret una novel·la sí. i me l'estic llegint i estic quedant, bueno, parada. Vull dir que hi ha gent que serveix per moltes coses, llavors crec que si ho podem provar i ens surt, doncs perfecte, endavant.
Mira, per si tenies interès, vull dir, hi ha gent que no té interès d'anar més enllà, però veig que tu realment ets una persona que t'agrada anar-te formant, no? I anar sí, provant sí. coses noves.
Ara, per exemple, hi ha aquests ninos 3D i ho estic provant una mica, amb un programa... Sí, sempre mirant endavant, perquè al final, si no, quedes una mica desfasat.
Sí. I una altra cosa, ara que parles també d'estereotips dels anys 90, parlant d'aquest llibre que vas il·lustrar... també una cosa que es diu molt és que el món de la il·lustració, bueno, també passa amb altres sectors, però que és un hobby, que la gent que s'hi dedica és un hobby. Et va costar, sobretot als inicis, poder dedicar-t'hi a forma professional? Perquè ja no hi ha com aquesta temàtica, aquest tabú de... No, no, això ho fas perquè el teu temps lliure.
Clar, és que és això. O fas un pet gros o costa molt de poder viure amb tranquil·litat d'això. Perquè actualment jo trobo que tinc feina d'aquestes coses, perquè estic fent murals i faig llibres i faig coses, però mai és una quantitat econòmica regular, ni, per exemple, després hi ha els impostos, bueno, el món de l'autònomo, no?
Sí.
És bastant dur. Llavors, a vegades, pues, te planteges, no? És això, que si ets com, podríem dir... I segurament ells també tenen moments que no tenen feina, rotllo, si ets una Paula Bonet o ets això, un Paco Roca, potser tens una estabilitat més econòmica, perquè això, perquè fas un pet i saps que si publiques tindràs editorial i... Tot i que és un món molt idíl·lic el tema de l'editorial, perquè tampoc no és el que cobres per la feina que fas, però jo crec que ells ja tenen com una estabilitat més, no? En canvi, hi ha nosaltres, bueno, uns altres nivells que has d'anar treballant i buscant i rascant per tots cantons.
No, és complicat, però al final sí. també... Bueno, en el teu cas també, a banda d'il·lustrar, també fas cursos.
Bueno, sí.
També inculques el que tu has après i el que tu saps fer.
Sí, una mica. Ara estic en una escola, faig també unes extraescolars, a vegades faig tallers de cap de setmana...
I
sí.
ho fas aquí per a Frugell?
Sí.
I perquè també qui estigui interessat, vull dir, quin tipus de cursos fas? També parlem, no? De...
Mira, per exemple, hi ha una cosa que vaig fer a la pandèmia, que és molt fàcil, perquè hi ha gent que no tingui temps ni... que és que a la pàgina web tu pots entrar i tens cursos que fas online. Tu tens aquells vídeos sempre allà i tu pots fer quan et vagi bé. Per exemple, si tu treballes durant el dia i només pots fer per la nit i t'interessen algun d'aquests tres cursos, n'hi ha un que és explico totes les tècniques i només treballem amb el blanc i negre, llavors la persona pot anar veient, pues, com es treballa una aquarel·la, com es treballa un llapis, no? Una mica així.
Per principiants.
Sí, una mica així, és bàsic. Després n'hi ha un altre que és més, que és el que m'ha sortit més, que és el de digital, que és amb l'iPad i amb el Procreate. Sí. I després n'hi ha un altre que és d'estampats, que és per qui vulgui que, bueno, pues que li agrada el món tèxtil i vol fer estampats i no sap com fer-los, pues ja, és uns vídeos acotats. A més, sempre dono referències de gent que ho fa, perquè
i també si la gent té dubtes, perquè clar, també és veritat que la part
exacte,
de fer cursos
sí.
online té la seva part bona, que és aquesta, que et pots compaginar amb la feina, amb la teva vida diària, però clar, tampoc no tens la persona davant.
No, però sempre tens el correu o, bueno, sempre es pot fer un online si han trobat que tenen pues, alguna cosa que no o que em volen fer més preguntes. Sempre al final de cada curs poden fer una entrevista personal si volen.
Això està bé, també.
Sí.
I també en fas presencials, ara, ara que també hem anat superant la, la sí. pandèmia. Vull dir que podem...
He fet alguns tallers, clar. Normalment la gent em truca perquè jo realitzi i alguna cosa és com... Ahir vam fer un de taller de paisatgisme al Cap Roig, que és un lloc molt idíl·lic, sí. molt maco. I després, normalment el que em demanen més és per infantil. I res...
I el que vagi vinguent, no?
Sí, exacte.
I el fet d'estar aquí, perquè els teus estudis els vas fer a Barcelona, però tu vius aquí a Palafrugell, et resulta més difícil trobar feina? O ara també, degut a la pandèmia, que realment s'ha ampliat el tema del teletreball, t'és més fàcil?
Sí, això és interessant, perquè abans havia de fer una entrevista havies d'anar a Barcelona i potser era per mitja hora d'entrevista. Ara, actualment, doncs, te truquen i ho pots fer online. La gent s'ha acostumat amb l'ordinador, és molt més fàcil, economitzes temps i tal. Però en un principi sí que dubtava molt de si havia fet malament de tornar al poble i tal. Però és que la qualitat de vida i ara amb internet no m'arrepenteixo gens. Igualment segueixo fent coses a Barcelona. Pròxim 28 d'aquest mes faig un taller al centre Cívic Urgell. Vull dir que sempre hi ha aquella connexió o com que a vegades faig exposicions o tens productes en algunes botigues d'allà, sempre hi ha una mica de connexió. No acabes de deixar la ciutat, tampoc.
Bueno, però pots estar aquí i tornar, no, als teus orígens, sí. al final, que també,
sí,
que,
sí.
també, que també està bé. M'has estat dient durant tota l'entrevista noms que imagino que són alguns dels teus referents. En el teu cas, no sé si et centres en aquests referents o quin és el teu procés de creació, vull dir, quin és el procés creatiu fins a arribar a la il·lustració final? Perquè, clar, també hi ha una feina. Fins la gent veu el dibuix, per dir-ho així, final, sí. la il·lustració, però, clar...
Al principi sí que, quan era més jovenet, sempre miraves el que feien els altres. Ara, actualment, doncs intento provar coses noves, com ara les últimes exposicions. Teniu una a la Biblioteca de Palafrugell, que és de la Camille Claudel, i una altra a l'Hotel Llevant, que és sobre el tema del mar. I totes dues van una mica a la mateixa línia. Per què? Perquè vaig començar a jugar amb els sprays en blanc i negre i or, i al final tot ha seguit una mateixa línia. I és això, potser si veig algú al carrer que m'agrada, rotllo que vaig veure algú jugant amb els sprays, vaig pensar, podria aplicar això a la il·lustració, llavors, pam. O vaig, per la pandèmia hi havia, vaig fer com unes versions de quadres d'artistes de tota la vida, Gustav Klim i així, una mica Millet i una mica així, i vaig veure allò del Pador d'en Klim. I dic, i també ho vaig provar en el meu.
Sí, estàs sempre pendent també de tots els inputs.
Sí, o el que a l'ull t'agafa més, és a dir, el que tu veus, per exemple, una persona que aquell dia t'agrada, doncs allò ho apliques. No ho sé, eh? És com dir-ho així.
No, realment ets molt versàtil, però sí, és una pregunta complicada aquesta. Si haguessis de definir el teu estil, com ho faries? Perquè, clar, realment també m'has dit que has tocat, vull dir, també has aplicat la ceràmica, per exemple, a les teves il·lustracions, vull dir que...
No, però el meu sempre més o menys és el mateix, no? Sempre hi ha una dona, toc molt el feminisme, perquè és també el meu, des d'on jo veig les coses, i últimament estava com molt addicta a fer dones a l'hort o gent amb bueno, no sé, amb coliflors, amb enciams, no sé, m'ha dau por ahí.
Però són etapes de la vida o realment sempre has tocat per aquí?
No, dir... crec que són etapes, perquè fins i tot ma mare m'ho diu, ara t'ha donat per aquest color de verd? I nena, tot el rato color verd. I és veritat. Sí que sempre jugo amb una mateixa gamma, però, per exemple, vaig fer un mural a Santa Cristina d'Aro, una escola, amb uns grocs, uns turquesos, uns verds, vaig veure que quedava tan maco, i ara estic jugant molt amb això, per exemple, eh?
Sí, que potser d'aquí uns mesos o un any...
Sí, doncs, m'he de por lila, sí, vale. Nunca se sabe.
Bueno, això és la gràcia també, no?, del món creatiu, poder innovar i anar provant.
Sí, exacte, és això.
I ara tens alguna cosa en ment o que et puguem veure, perquè dius que també fas exposicions a vegades o cursos a algun lloc per si la gent té...
Bueno, sempre poso la informació a Instagram.
Sí, també a la web, que és anagrimal.com, si no m'equivoco.
Sí, anagrimal.com, allà també sempre vaig explicant les coses que vaig fent. I sí, ara com a projectes propers vaig a fer un curs de tatuatge, que això és una cosa anada d'olla. Sí,
curiós,
perquè no tinc cap tatuatge, i amb les meves amigues estem de conya del rotllo. Hi ha la possibilitat de que te'n pugui fer un, però jo no sé si vaig per això. Jo vaig a veure com ho fan i si ho podria aplicar a la gent. Però bueno, ja ho veurem, eh? Coses rares. I això és com a, com a algú com a autorregalo, també. Mm. Anar a veure una cosa, com es fa, i veure
que... El món del tatuatge i l'il·lustració va molt agafat de la mà, encara que no portis un tatuatge...
Exacte, i veure si tinc la possibilitat de fer-ho, realitzar-ho... No sé, són coses que són... Sembla que no maduraré mai, en aquest sentit. I...
Però està bé. Sí. Bueno, jo crec que està bé, perquè al final sempre sorprendràs.
Sí, no, i mira, curiositat meva. I llavors, també amb una altra noia, volem, estem pensant en fer un podcast. No sé si arribarem a final, al final, però la idea és aquesta. I sempre és això, fer projectes amb gent perquè et connectes i també és maco.
No, i segur que si fas més cursos o totes les il·lustracions que vagis fent de més, doncs això, a Instagram o a la web, perquè ets molt activa realment també. Mm. Perquè les xarxes socials també són importants en aquest cas.
No estàs allà i no vas ensenyant el que fas, potser la feina no arriba tan fàcilment. És una cosa important, sí.
Exacte, doncs Anna, gràcies per acompanyar-nos avui. També esperem que en un futur decideixis provar també per la novel·la, ja que ho comentava.
Sí, bueno, novel·la gràfica, però novel·la amb totes les lletres... No,
novel·la il·lustrada, però
sí,
bueno.
Sí, seria el seu.
Per això dic que...
Quan tingui temps.
Doncs si ho arribes a fer, doncs ja saps, aquí sempre serà a casa teva, pots venir i també presentar-nos els teus nous projectes.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui, Anna.
A vosaltres.
I nosaltres tornem la setmana vinent amb un altre Veus de l'Empordà.
Bé, doncs, com sempre, fet el Veus de l'Empordà dels dilluns, de cada dilluns, com sempre, nosaltres som a punt d'acabar el programa. D'aquí a un no res, l'Àlex Mata presentarà la millor música del món a través de Ràdio Capital. Després vindrà, doncs, tota la programació habitual d'aquesta emissora fins demà a les 8, que hi tornarem en un nou supermatí. Abans, però, com cada dia, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert Aparicio.
L'ambient pràcticament estiuenc ens acompanyarà aquesta setmana. De fet, la temperatura podrà pujar una mica més a mitjans d'aquesta setmana. Dilluns, en general, assolellat, demà amb la formació d'alguns núvols baixos o boires matinals, sobretot a prop la costa. I, en general, el sol, encara que estones pugui estar mig entrenyinat, serà el meteor protagonista dels dies vinents.
Doncs, moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i tornem demà a les 8. Adéu-siau.